Feines precàries que donen pas a pensions baixes o no contributives, situacions familiars que fan que les persones grans carreguin amb les despeses econòmiques o l'augment dels preus són algunes de les situacions que fan que les persones grans es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. Aquestes situacions poden condicionar les persones grans a la seva forma de relacionar-se i de desenvolupar un paper actiu en la societat, portant així problemes de salut o d'aïllament social. Per això, reduir la invisibilitat de les persones grans que viuen en situació de pobresa és important per poder trencar amb els prejudicis i destinar els recursos per cobrir les seves necessitats.
Així doncs, de què parlem? De quan tractem les situacions de pobresa amb les persones grans?
Benvingudes i benvinguts a La Gran Revolta, un podcast que parla sobre els tabús existents entorn a les persones grans. Som l'Àngels Fuster i...
La Queta Giné.
Benvinguda, Queta.
Hola, benvinguts.
Tornem a ser aquí, eh?
Sí, tornem a estar aquí.
A La Gran Revolta.
Sí.
Doncs avui parlarem sobre la pobresa, les necessitats de les persones grans. Per això avui ens acompanya la Dolors Mallofré, treballadora social dels equips dels serveis socials bàsics del Consell Comarcal del Garraf. Benvinguda.
Hola, bon dia a tothom.
I també tenim amb nosaltres la Montserrat Montagut, advocada de l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal del Garraf. Benvinguda.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, doncs, Queta, ho tenim tot a punt,
sí,
no?
Sí, sí, ho
aquestes
tenim
preguntes
a punt,
que anirem
tenim
responent.
Dues especialistes amb totes aquestes coses tan importants que ens han tocat i doncs, anem a por ello, anem a fer-li la primera pregunta. En aquest cas li farem a la Dolors,
hola,
poden contestar qui vulgui. A veure, quines són les principals situacions de pobresa que es trobeu amb les persones grans?
Vinga, a veure, jo destacaria principalment una seria el suport als fills. Arrel de la crisi del 2008-2009 i amb la pandèmia això s'ha accentuat també, ens estem trobant amb moltes famílies, gent gran, matrimonis, inclús alguns ja no estan al matrimoni junts, que han hagut de donar suport amb aquests fills seus, vale? Arrel de que, jo que sé, perquè han tingut un negoci, l'han perdut, o els han hagut d'avalar amb la compra d'un habitatge, etc. I aquests fills han perdut l'habitatge, han perdut el negoci i acaba això afectant directament amb aquests pares. Gent que millor doncs, ja tenen la seva vida feta amb 70-80 anys i acaben perdent ells també el seu habitatge, vale? I no només el seu habitatge, a vegades no perden l'habitatge, però sí que minven molt els seus ingressos i això fa que no puguin assumir les seves despeses en quan a... Digues.
Seria un moment, no?, de la vellesa per disfrutar i doncs, tenen al càrrec aquestes situacions als seus fills o filles.
No aquests tothom,
econòmics...
però hi ha molta gent que es troba en aquestes situacions, sí, ens hi anem trobant.
Però això us ho trobeu?
Sí. Sí, cada vegada més. Després ens trobem, i a vegades no només en quant a nivell econòmic, sinó fills malalts.
També.
I no estem parlant de malaltia, estem parlant de malalties a vegades i inclús de consums, vale? Que fa que aquests pares hagin de donar suport amb aquests fills, evidentment, això els pares en principi ho fem, i no troben, els hi suposa, clar, una despesa molt gran i molt important també amb ells, això, vale?
Aquestes són situacions, no?, que es van trobant doncs, la gent gran. Avui en dia, no sé si més...
Clar, estic parlant de gent gran perquè la gent jove, això, no, clar, en principi els fills no... És una càrrega ja actual. Quan tu ja ets gran, en principi els fills han de fer la seva vida i no l'hauries de tenir, aquesta càrrega.
Haurien de tenir doncs, el seu habitatge, la seva feina, això hauria de ser així.
Sí,
però ja no és el cas.
No ens trobem tant que perdin l'habitatge, que també,
també,
que també, i la Montse després també us ho explicarà millor, sinó moltes vegades amb aquesta disminució de poder adquisitiu per poder fer front inclús a les seves pròpies despeses, no ja a les dels fills, no tant a les dels fills.
Sí, també es troben ells mateixos, quan arriben a aquesta,
sí,
a aquesta,
sí,
edat, no?
Sí.
Ja tenen dificultat pròpia.
Per
en
poder pagar casos, no,
tothom, no
tant
però...
l'habitatge, perquè l'habitatge moltes vegades és seu.
Ja el tenen, sí.
Sinó, per exemple, els subministraments, vale? Que és la pobresa energètica. D'acord. Una altra de les situacions principals que també ens trobem és persones que estan soles, estan molt soles, sobretot dones, ¿vale? Perquè les dones viuen més anys, i solen ser les que tenen les pensions més baixetes. I aleshores els hi costa molt arribar a final de mes. Sí que és cert que la majoria tenen la casa pròpia, però en el moment en el que, com que tenen les pensions baixes, en el moment en el que tenen una despesa extra, com pot ser doncs una derrama, vale, de la comunitat de veïns, o haver-se d'arreglar la boca, és un dels exemples que més ens trobem nosaltres també a serveis socials, no tenen els diners per poder-ho pagar perquè tenen pensions baixes. Llavors, què fan? Demanen un préstec, a vegades demanen els diners als fills, que també molts tenen suport dels fills, però a vegades aquests fills també els hi poden deixar els diners però els han de recuperar, llavors els hi han de tornar i tenen com un préstec mensual, no? Que això també els hi fa anar, els fa anar molt justets també. A nivell...
Destarota aquesta economia familiar.
Els hi destarota, sí. I després jo destacaria una altra cosa, que és la famosa escletxa digital, ¿vale? Aquesta escletxa digital no és que els afecti directament en quant a la pobresa energètica o pobresa d'habitatge o el que sigui, sinó però és una, són persones que no estan habituades a fer tràmits a través del món digital. Uh-huh. Se'ls ha deixat d'enviar les factures, un possible avís de deute, un possible... A millor són persones que estan un matrimoni gran, sol, viuen a casa, un està malalt, l'han ingressat a l'hospital, l'altre està pendent d'ell, se'ls passa de pagar factures, no els hi arriba l'avís que estan acostumats en paper, i a més fer un tràmit per la via d'ordinador...
Seu electrònica, no?
La seu electrònica, la que sigui.
Sí.
Ja hi som. Vale? Llavors, no tots tenen el suport dels fills o d'una persona propera que els pugui ajudar en aquests temes.
Vale? Clar, deu haver també gent gran doncs, que no tenen fills, no? Que estan sols.
Jo estem parlant de fills i, evidentment, hi ha molts que no en tenen, de fills. O tenen nebots o tal, però no tothom té una xarxa familiar que els pugui ajudar en aquest sentit. Uh-huh. Vale? Jo, hi ha altres cosetes, però potser destacaria aquestes com a més principals.
Bueno, ja ho has tocat una mica, però la pregunta és la pobresa energètica.
La pobresa energètica com a tal, si busquem, diu que és no disposar dels serveis energètics bàsics necessaris per portar una vida digna. Ho llegeixo per no dir-ho malament.
Aquesta és la definició.
Aquesta seria la definició. Vale? No tothom té llum, aigua, sí, gas ja no tant, molts van amb la bombona del butà encara, ¿vale? Calefacció i aire condicionat ja molt poquets, i moltes vegades tenen però no la poden ni poden engegar la calefacció ni poden engegar l'aire condicionat perquè això val un disbarat de diners i l'acaben engegant molt poquet. Nosaltres hem anat més d'una vegada, sobretot a l'hivern, amb un domicili a fer una visita a domicili i dius, per favor, però quin fred fa aquí? I t'ho diuen, i van amb la bata i van amb, i et diuen, és que no puc engegar la calefacció. Jo la poso a l'última hora, a l'hora de sopar una estoneta i durant el dia vaig fent feina i esteu quietecita perquè no puc. I això ens hi trobem, és d'una vegada. I això vol dir pobresa energètica.
S'han de limitar perquè no arriben després a pagar...
No poden pagar la factura, no? No poden pagar la factura, vale? I això és una... És dur, és molt dur. I a l'estiu és més fàcil perquè els ventiladors no consumeixen tant, d'acord? Un ventilador, l'aire condicionat sí, però el ventilador no. Però les estufes, si vols engegar una estufa elèctrica... o inclús el butà, avui en dia el gas, el butà és car també.
Llavors... Hi ha pujades als rebuts i potser les pensions no acaben de pujar doncs,
no.
En sintonia. No?
En sintonia, sí. Seria això, bàsicament.
Bueno, doncs anem a per l'altre. Quins recursos hi ha per fer front a les situacions de pobresa energètica?
N'hi ha. Alguns, no tenim una cartera d'aquelles que dius, per favor, que locura, però n'hi ha. Un seria el bo social, que segurament hem sentit a parlar tots. ¿Vale? El bo social és bueno, uns descomptes que et fan les companyies elèctriques, que no seria la de l'aigua. ¿Vale? L'aigua fa el que tenim entès com a cànon social, ¿vale? Que també són uns descomptes. Això s'aplica a cada companyia i de més, i va en relació als teus ingressos tothom podem demanar el bo social, no cal que siguis ni gran, però va en relació als ingressos, depèn dels ingressos que tinguis, no te'l podran aplicar. D'acord?
I la gent que visqui, no? Suposo que perquè a vegades... Clar,
va en relació als ingressos i a la unitat de convivència.
Clar, ho dic, vale? Perquè, clar, ens dèiem, a vegades ara la gent gran ha de doncs, engrandir la seva família, és a dir, potser el seu fill o filla tenien el seu habitatge, però tornen a viure amb...
Sí, que això m'ho he deixat de dir al principi, la primera pregunta, i és veritat, no només assumeixen d'ajudar-los, sinó que a vegades els han de... acollir a casa perquè el fill, la filla, qui siguin, han perdut l'habitatge, vale? O no poden mantenir el seu habitatge, doncs se van a viure amb els pares.
I això pot afectar també el bo social, no? Perquè clar, al final també demanen aquella unitat familiar, no?
Clar, si hi ha més ingressos, doncs no pots rebre el bo social,
clar,
vale? No t'hi pots acollir, uh-huh. D'acord?
No compleixes els requisits, vaja.
No compleixes els requisits, vale?
Sí, sí.
Tot i que per bo social se'n poden demanar per dues vies, vale? Una seria el bàsic, que va en relació a això que estàvem comentant fins ara, i l'altra seria per l'anomenat circumstàncies especials. Que circumstàncies especials són tres. I si reuneixes una d'aquestes circumstàncies especials, dona igual el poder adquisitiu, la renda. Okay. D'acord? I aquestes circumstàncies especials serien... per una banda seria tenir el certificat de disminució reconegut, vale? Que és a partir del 33%. L'altra seria per violència masclista.
Sí.
I l'altra seria per ser víctima de terrorisme.
Val.
D'acord? Si tu reuneixes un d'aquests tres requisits, demanes i t'han d'aplicar el bo social.
Val.
Vale? Aquest seria un dels recursos als que podríem accedir. L'altre seria tramitar, per exemple, la llei 24-2015 de vulnerabilitat energètica pura i dura. Sí? Això ho podem aplicar tant a la llum, l'aigua, el gas... I aquí com es demana això? A través de serveis socials? Sí?
Del teu ajuntament, eh?
De qualsevol ajuntament.
Val.
Sí. Això es demana a cada ajuntament i no és un ajut que depèn del teu ajuntament, depèn de Generalitat...
Però ells te'l poden tramitar, o sigui, poden demanar la documentació i tramitar-te'l, encara que depengui d'un altre estament?
Perdó, sí, no el tramitem nosaltres.
Val, seria el tramit a
els serveis socials.
Els serveis socials de
cada ajuntament. Sí.
Val,
sí.
Tot i que depengui d'un altre organisme, dius.
Sí,
d'acord.
Sí, vale. Uh-huh. Aleshores, què fa? La persona ha de presentar una sol·licitud que tenim a l'ajuntament, uh-huh. A serveis socials o també a l'OPI, que es pot demanar, juntament amb la documentació que acredita la teva situació de vulnerabilitat a nivell econòmic. Aquesta és econòmica i d'unitat de convivència, també. Uh-huh. D'acord? S'aplica un barem i si ets vulnerable, els serveis socials et fan un informe dient que ets vulnerable energèticament i tu aquest document l'has de presentar, aquest informe l'has de presentar a la teva companyia subministradora, uh-huh. I ella t'ha d'aplicar, uh-huh. El descompte corresponent.
Molt bé, ara coneixem una mica més doncs,
sí?
Com no, tramitar tots aquests recursos davant aquesta pobresa energètica. Deies que llum, gas, aigua també...
Sí, també es pot aplicar la llei 24-2015. I volia afegir que l'Ajuntament de Cubelles, a més, té un ajut puntual també que el pot demanar qualsevol ciutadà. No té per què ser una persona gran. És un ajut puntual anual també per poder fer front al pagament de factures de subministres. Vale? També va en relació, és un altre barem, no és el de la llei 24-2015, és un barem de l'Ajuntament de Cubelles, i va en relació també als ingressos i a la situació i a la unitat de convivència, d'acord? I si se t'aplica aquest barem, això no va et descomptem o pagues més o menys, no, és un ajut puntual per poder fer front, per exemple, sobre tres rebuts de llum, sobre tres rebuts d'aigua, sobre tres rebuts de gas, t'apliquem un barem i pot haver un tant per cent d'ajut en què es tradueix en un ingrés d'una part del còmput del que pujarien tres factures de cada un dels subministres. Vale? No, tothom hi pot demanar, no tothom hi pot accedir.
Val. En tot cas, el més senzill seria que es posin en contacte amb serveis socials.
Venen a serveis socials i ho poden demanar.
Sí.
S'ha de demanar hora, sí. D'acord? I s'aplica un barem puntual que fa que decideixi si hi ha dret o no, si es pot accedir a aquest ajut o no.
Molt bé. Què tal? Em sembla que tenim ara
jo una... crec que aquesta tercera pregunta ja ens l'ha explicat la Dolors, com fer-ho en les situacions de pobresa energètica.
Sí, ha parlat una mica dels recursos, ja.
Doncs ara vaig a parlar, Montse.
Vinga, Montse.
Hola.
Montse, com a advocada, quines funcions fa a l'àmbit de serveis socials?
Doncs bé, la meva principal tasca és l'assessorament jurídic i el suport als equips de l'EBAS i de dependència del Consell Comarcal del Garraf, i per tant de tres municipis que són Cubelles, Canyelles i Olivella. El que faig és, quan els equips de serveis socials arriben usuaris amb problemàtiques diverses, ja siguin relacionades amb àmbits jurídics de família, d'habitatge o a vegades fins i tot de tràmits administratius, faig el suport a les tècniques que estan atenent els usuaris en aquells moments. Quan dic que em siguin derivats, no és un servei en el que jo estigui a les dependències i els usuaris demanin hora i jo els atengui, sinó que sempre hi ha una primera trobada i entrevista amb les tècniques referents que els són assignades i en funció de la problemàtica, doncs, si és necessària la meva assistència, doncs allà començo el camí. Llavors, moltes vegades porten documentació judicial que els ha arribat, sobretot que ara en parlaré relacionada amb problemàtica d'habitatge, que és el que més estem veient actualment, no només amb la gent gran, això també ho he de dir, en aquest cas estem parlant de la problemàtica de la pobresa relacionada amb gent gran, però, per desgràcia, avui dia arriba moltíssima demanda de desnonaments. Llavors, jo ara ho tractaré en relació a la gent gran i també lligat en part de l'exposició que ha fet la tècnica que ha parlat abans, però aquest acompanyament és en aquest cas doncs, amb dubtes jurídics que puguin tenir o per, com que arriben també fins i tot molts oficis del jutjat, doncs jo faig aquest acompanyament de resoldre com s'han de respondre, com els podem orientar, etc, etc. Com molt bé ha explicat ella, es pot trobar, la gent gran es troba en situacions que potser quan eren més joves o no tan grans i anaven fent camí econòmicament, laboralment, pagant el seu pis, el seu habitatge, no pensaven que en un moment donat el poguessin arribar a perdre o a posar en risc. I això està passant, ja sigui per la situació que ella ha explicat doncs, de deutes dels fills, ja sigui perquè jo tinc un contracte de lloguer i arriba un moment que se m'ha acabat i no me'l volen renovar, o pot arribar a passar que el tinguis de lloguer i no puguis pagar. Sobretot quan són grans tenidors els propietaris, entra en joc molt més la nostra assistència, perquè clar, si és un particular potser també pot tenir una situació de vulnerabilitat que s'ha de protegir i llavors intentem un camí diferent de mediar-ho en un altre terreny que no pas quan és un gran tenidor, que aquí sí que despleguem tots els mitjans i tots els recursos que tenim a l'abast per intentar aturar aquests llançaments, dic intentar perquè per desgràcia també, igual que ella deia que moltes vegades no ho podem resoldre, també ens passen aquestes situacions. Però tot i així nosaltres lluitem des de serveis socials i a través i amb coordinació, que jo seria l'enllaç amb l'equip del CID, del servei que hi ha d'intermediació en deutes d'habitatge del Consell Comarcal del Garraf, on, depenent de la situació, derivem els usuaris i es fa tot el camí, els ajudem, no es tramita en el nostre servei de socials, però sí, nosaltres, a través del Consell Comarcal i d'aquest servei que hem dit del CID, si hi ha una possible situació que compleix els requisits legals i pot acabar amb un lloguer social, es fa l'acompanyament, entre altres coses perquè necessitaran un informe de vulnerabilitat o d'exclusió residencial de l'equip de serveis socials. Per tant, està tot lligat. Llavors, és molt important i sempre ho recordem amb tots els usuaris, però ara que estem aquí parlant de gent gran, que sobretot si mai reben un document del jutjat o fins i tot no del jutjat, sinó una carta d'un gran tenidor, banc, propietari, que es posin en contacte amb serveis socials, perquè com més al principi estem, millor i més acompanyament podem fer i per derivar en aquesta situació que dèiem, si és possible d'arribar a assolir un contracte de lloguer social. Tot i que he de fer referència i faig parèntesi perquè No se n'ha fet molta publicitat, però recentment s'ha sortit una sentència del Tribunal Constitucional que anul·la part dels preceptes que afecten aquest lloguer social que s'estava lluitant tant i els ha declarat nuls. Estem encara en camí de veure, perquè és molt recent, ho declara nul per un tema de competencial, no entra en el fons de si era just o no, sinó perquè considera que hi s'invaïen competències de l'Estat. I no sabem, és tan recent que encara no sabem des del punt de vista d'habitatge, ofideute, etc., com afectarà els usuaris. Pel que a nosaltres ens interessa, doncs, diem que si venen a serveis socials, ells fan les tècniques, la primera atenció, i en funció del que hi ha, revisem la documentació.
Ens posarem en contacte amb ella de seguida i treballem, que va una mica lligat amb la pregunta que d'això, però ens posem en contacte en seguida i ella ens fa molt de suport a l'hora de com, quin camí seguir i una miqueta cap on va tirar això, si és més un possible lloguer social, una mediació, ens ho veia, i amb això també tenim més clar quin tipus d'informe hem de fer des de serveis socials.
Exacte, perquè també moltes vegades el que arriba, perquè la llei va canviant contínuament, doncs oficis del jutjat, que com que serveis socials és obligatori que informin sobre la vulnerabilitat d'aquelles persones, realment es fa un treball molt important des de l'equip de serveis socials, que són els primers que reben, perquè a vegades arriben avisos que no són ni tan sols usuaris i nosaltres, si en tenim coneixement o han estat usuaris o a través del padró es pot buscar, informem, compte que, ull, sí, que hi ha això, o que ha arribat un avís del procés d'intermediació, que això vol dir que d'aquí 5 o 6 mesos interposaran un procediment judicial, perquè aquest procés ja t'avisa que per si vols arribar a un acord abans, per tant, ja està saltant l'alarma i així es pot començar a esbrinar aquella situació que potser la problemàtica existia o per la raó que sigui, ja sigui, perquè a vegades potser també per vergonya o per por,
sí,
no sé.
Sí, la gent a vegades no ve a serveis socials perquè venir a serveis socials és com tenim com una mena de...
Un estigma?
Sí,
o, no?
Sí. Jo anava a dir una paraula menys professional, que era lacra, no? I,
sí.
Però tenim com una mena d'estigma de que només a serveis socials hi ve la gent pobra i la gent que no s'entén. I no és veritat, això. A serveis socials hi pot venir tothom. Sí que és veritat que la gent que té poder adquisitiu, pues, es pot pagar a vegades un advocat, etc., i no tothom necessita o vol anar a serveis socials. Però sí que és cert que podeu accedir tothom, i si pot accedir tothom, i a vegades és a l'inici, després també la gent ja camina i ja té les eines, i a vegades el que fem des de serveis socials només podem orientar, eh?
L'acompanyament,
sí, que després no podem inclús tramitar-ho, però bueno, en aquest cas sí, nosaltres podem fer aquest informe de vulnerabilitat que deia ella, en relació també a la situació de cadascú,
sí,
eh?
Si tenim un procediment judicial, truco al jutjat, m'informo...
Exacte. Que té i les que pots servir.
Clar.
No sempre les tens totes, però la primera visita, quan tens que anar a serveis socials, és una mica de fracàs. Has fracassat una mica la vida.
Una cosa és el que sents, no?
Sí.
Et sents fracassat o fracassada, vols dir, no?
Sí, és el que dèiem. A vegades no tothom... No tothom es sentirà igual, eh? Però, vaja, per experiències és una mica... No et tocava això.
Bueno, perquè normalment la gent quan va a serveis socials no ve a explicar coses divertides.
No.
Aleshores, a vegades no és tan el fet d'anar a serveis socials, que també, també, perquè no és fàcil posar-te davant d'un professional, per molt professional que sigui, jo a vegades els dic a la gent, jo ja sé que estàs parlant amb la treballadora social o l'educadora social o qui sigui, i és una professional, però clar, no deixo de ser una persona, jo sóc una dona, que no coneixes de res, i posa't davant d'aquesta persona i explica-li la teva vida, i no només, i no coses divertides, sinó coses normalment desagradables.
Sí,
¿vale?
T'has d'obrir, no?, una mica.
Clar, i això costa, no és fàcil.
Estàs parlant de la teva vida privada, no?
Clar, i una mica, una part de... Bueno, ja ho parlarem després, sí, endavant, però una part important de la nostra feina és tenir una miqueta d'empatia, que diuen, no? Que a vegades no ens surt, perquè a vegades també el que t'expliquen davant és tan dur que a vegades costa d'estassar-hi, de no, saps?
Bueno, que no t'afecti, vols dir,
sí,
no?
Sí,
és dur. Mira, i davant d'un avís de desnonament, quin acompanyament feu a les persones grans?
Vale, doncs, quan reben en aquest cas les persones grans, però seria extrapolable a tots els usuaris. Però sí que és cert que l'avís de desnonament pot arribar, els hi pot arribar per una doble via. Parlem ja si és de desnonament judicial, perquè prèviament sí. Ja hem parlat d'aquell pas que poden arribar cartes sí. De grans tenidors, poden arribar fins i tot burofax de la propietat, i aquí sí que intentem que no arribi, si és possible, a l'estadi judicial. Quan reben una demanda o un avís, que a vegades, per exemple, no és molt habitual amb la gent gran, però si és una ocupació pot ser que els arribi ja directament una data de llançament, en funció de la situació, el temps que faci que visquin, si és una execució hipotecària, és a dir, que has perdut el teu habitatge que havies comprat en un moment determinat i no has pogut pagar, o sí que el tenies pagat, però per un endeutament dels fills l'has acabat perdent, etcètera, etcètera, etcètera. El que fem primer de tot i sobretot és mirar si tenen advocat o advocada designat en aquell procediment, perquè també és molt important. Si no ho tenen, doncs els explico què han de fer, on han d'anar, la importància de demanar justícia gratuïta, perquè si no tenen recursos els hi donaran un professional que els acompanyi des de dins, perquè nosaltres des de fora podem anar fent, però és molt important que des de dintre també es defensin. Aleshores, també amb col·laboració ja, amb coordinació, més que col·laboració, amb les tècniques de serveis socials de l'equip, el que fem també és mirar en funció dels requisits que compleixen, de la data que viuen, del procediment, perquè poden ser, com hem dit, doncs des de temes d'execucions hipotecàries, llançaments perquè no paguen el lloguer, perquè se'ls ha acabat el contracte, etcètera, etcètera. Si compleixen els requisits que marca la llei, no tant nosaltres, els equips, els derivem al servei d'intermediació que dèiem amb deutes d'habitatge al CID del Consell Comarcal del Garraf, que a partir d'aquí ells, a través de l'advocat i tots els professionals que hi ha darrere, en coordinació amb nosaltres, doncs fan les propostes que hagin de fer a través d'Ofideute, és a dir, que s'engega tot aquest procediment. També elles, que potser això ho coneix més bé, quan hi ha aquesta data és inevitable o fins i tot no hi ha hagut, que a vegades passa, no s'ha pogut evitar, doncs llavors s'intenta a través d'ajuts que puguin adquirir o accedir, més que adquirir, a un lloguer extern, pot ser fins i tot privat, no estem parlant de lloguer públic perquè lamentablement no hi ha prou habitatge o habitatge disponible, diríem, sí. No? Però les prestacions aquestes d'especial urgència, es tramita mesa d'emergència, però aquí ja és més un treball d'elles. Jo l'acompanyament que faig és més de documentació judicial,
d'assessorament cap a nosaltres.
Exacte. Que, sí. Que fins sí. I tot no ho hem dit, però a vegades amb altres aspectes no relacionats, hem parlat molt d'habitatge, però potser algú ha demanat l'ingrés mínim vital o ha demanat alguna o arriba algun document o ha de presentar un recurs i no sap com fer-ho, i els orientem. És cert que no ho puc fer com a advocada de l'organisme, no. Perquè no puc atendre particularment a la gent,
ella
però
no,
sí que els orientem
clar,
bastant en
no
com ho han de fer.
Casos, però sí que orienta.
Els terminis, on han d'anar, amb qui es poden posar en contacte, si es pot tramitar gratuïtament, per donar un cop de mà tot allò que puguem.
Bueno, doncs, a veure, et faré una pregunteta.
Jo vull afegir això que estava explicant la Montse.
No, digues.
Volia afegir que aquest acompanyament no és anar més...
Sí, cert.
De previ i durant el... sinó que a vegades inclús sobretot quan hi ha menors i gent gran tal, nosaltres anem als desnonaments, vale? Els acompanyem en persona i fem tot un acompanyament, perquè a vegades no hi ha un altre després de tot el procés de que se'ls ha donat una data de llançament, intentem allargar una data de llançament, donar més temps, que els donin més temps la comitiva judicial i el jutjat. Nosaltres anem, sempre ve la Montse amb nosaltres, va la tècnica referent del cas amb ella i anem, estem allà, que moltes vegades podem aturar i donar una mica més de temps per buscar un altre recurs, per tramitar més ajudes, pel que sigui. Per desgràcia no hi ha prou, com se li diu... No tenim pisos d'urgència, d'acord? Uh-huh. Sé que aquí l'Ajuntament de Cubelles s'està movent per tenir algun
lloguer social, sí.
Més que lloguer social, algun pis d'urgència, i també s'està evidentment s'estan construint pisos de protecció oficial, però nosaltres anem als desnonaments.
Clar, perquè quan passa el desnonament s'ha de donar una solució ràpida. no? Quan deies fa falta pisos,
sí,
pel
però
moment,
no els tenim
però
sempre.
No hi són.
No, però és cert que, ai, perdona, anava a dir, cert que a vegades a peu de carrer, com diem nosaltres, s'aconsegueixen.
Sí, aturar i si no fem aquest acompanyament més humà, vale? Que també, bueno, també fa falta.
Tenim molt poc temps, en tot cas no sé si...
Jo crec que és important la coordinació aquesta que heu dit molt, entre professionals.
Molt. Ja us ho estem
la pregunta que et anava
sí,
a fer
però
ara...
La contesto molt ràpid, sí. Per exemple, entre la Montse i jo.
Sí, és
entre la
Montse
i qualsevol de les meves companyes. I he de dir, a més, que des que tenim aquest recurs, que la Montse fa molt poquet que treballa amb nosaltres, bueno, un anyet,
sí, va? Sí.
Ha sigut una millora a nivell de qualitat brutal en el nostre servei, bueno, sincerament. De veritat que
i llavors, si consideres que aquestes situacions de pobresa afecten més a les dones
sí,
que als homes.
Sí, sí.
Un sí rotund.
Un sí rotund. Perquè, no perquè siguem ni millors ni pitjors, vivim més anys, una miqueta ho hem dit abans. Hi ha moltes dones vídues que, no, que cobren pensions molt baixetes, moltes que no han treballat, o el que han treballat a casa, evidentment, el que la feina de casa no es cobra, vale? No s'ha cotitzat, acaben cobrant petites pensions no contributives. Sí,
doncs
afecta
mira,
més a les dones.
Doncs mira, aquesta et vaig a fer una pregunta que te l'haguessi fet fa temps ja. Davant en aquestes situacions que no deuen de ser fàcils, us prepareu perquè no us afectin a nivell personal?
Sí, intentem fent formació, vale? Tenim espais de supervisió, tenim espais de reunions d'equip en els que ens intentem ajudar entre nosaltres, perquè a vegades és cert que quan estàs ficada en un, tens un cas molt colpidor, a vegades costa, perquè no ens oblidem, no som treballadors socials, ni educadores, ni res, som persones que fem de, d'acord? Igual que els metges, igual que tothom, o vosaltres, els periodistes, és igual, qui sigui, primer som persones, som homes i dones, d'acord? Llavors, evidentment que ens afecta, també depèn del moment vital en el que estem vivint cadascú, no és el mateix tenir 30 anys o 20 i pico acabar de sortir a la universitat, que quan aportes ja 30 anys treballant, que també et pots cremar una miqueta, però també l'experiència et dona una miqueta de... et dona eines per no... no passar, però sí per no angoixar-te tant i no endur-te tant els problemes a casa. I després tenim doncs, aquests espais de treball conjunt que a vegades entre els companys també ens ajudem. I també, per exemple, una de les coses que fem quan hi ha casos molt complicats és portar-ho a vegades entre dos professionals, no un de sol. Vale? Però sí, sí que fem cosetes.
Ho hem de deixar aquí, però abans què ha de fer una persona gran que es trobi en aquesta situació? Com pot arribar a vosaltres? On us pot trobar?
Ah, on ens pot trobar els serveis socials?
Sí, per dir, doncs, em trobo en aquesta situació. El primer pas.
Narcís Verdagí, 10-12, però, i, per venir i la persona que està a la recepció li donarà dia i hora per la treballadora social d'acollida.
Molt bé, hem donat l'adreça dels serveis socials de
Narcís Verdagí. I si no es pot anar a l'OPIC de l'Ajuntament de Cubelles.
Doncs queda dit, hem de tancar aquest programa d'avui dedicat doncs, com dèiem, a la pobresa, les necessitats de les persones grans, aquí, a la Gran Revolta. Tornem en un altre que jo. Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres, gràcies.